Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis! Aquesta setmana, el Ja m'entens, Orgull Balear. En parlem poc de com està la situació del col·lectiu LGTBIQI+ a les Illes i ho farem des de diverses vessants. Des de la part més històrica, amb l'escriptor i docent Nel Martí Llofriu, autor de Memorial de Violetes, un llibre publicat per Nova Editorial Moll on explica la història del col·lectiu LGTBIQI+ i la repressió que va patir a les Illes des del segle XIII fins als nostres dies. L'activista Tatiana Casado, membre de l'entitat LGTBIQI+, Ben Amics, ens farà una fotografia de en quin punt ens trobem les persones del col·lectiu a les Illes i analitzarem les últimes polèmiques viscudes en aquest territori. I tancarem el programa amb una vessant més lúdica i també divulgativa. L'actor Lluís Febrer està portant a terme l'Orgull de Migjorn a Menorca. Com està sent això d'engegar un orgull LGTBI a Menorca? I com es viu portant a terme espectacles com els de Drabingo, un espectacle on es barreja el bingo musical i l'espectacle de dracs. En parlem amb un dels responsables de Drabingo, Aitor Fernández. Ja sabeu que, com sempre, podeu escoltar els Ja m'entens des de les Illes, des de la península o des d'on vulgueu. L'únic que us demanem és que estigueu a punt perquè comencem.
Escolta, que... Ja m'entens, amb David Ávila.
Los besos solo hablan de nosotras. Si solo supieran como tú me tocas. En cada noche me pierdo más. Me ves señalando pa' la puerta, como diciendo que te des la vuelta y que te quedes un ratito más.
Sabes que yo... Chiara Oliver és un dels referents LGTBIQI+ de les Illes Balears, sortida de la factoria d'Operación Triunfo. Unes noves generacions que poden viure d'una manera més alliberada i tranquil·la que en altres èpoques. Això no sempre ha estat així. El llibre Memorial de Violetes, crònica menorquina de la repressió i l'alliberament homosexual a les Balears, de l'escriptor Nel Martí i publicat per Nova Editorial Moll, reflecteix molt bé com van viure les persones del col·lectiu tota la repressió, no només del franquisme, sinó també des del segle XIII i fins aquests dies. Per fer-nos aquesta fotografia històrica de com vivia la repressió el col·lectiu LGTBIQI+ a les Balears, comptem amb l'autor d'aquest llibre, de Memorial de Violetes, que és el professor i exsenador en Nel Martí Llofriu. Hola, Nel, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Nel, com sempre, totes les persones del col·lectiu us preguntem amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu?
Sí, no, amb ell, amb ell.
Doncs així ho farem i així ho respectarem.
Molt bé.
Nel, fa un temps vàrem parlar amb el cineasta Borja Escribano, que ens va explicar que les persones del col·lectiu ens deien violetes. Suposo que també has volgut agafar aquest significat pel títol del programa?
Sí, bueno, és una de les moltes denominacions amb les quals s'ha designat aquella categoria que s'esmentava com homosexualitat, però que inclou el que avui entenem com a col·lectiu LGTBIQ+, no? I sí, efectivament, jo crec que és un nom que representa i dona peu a explicar moltes coses.
Per què ens posaven aquesta etiqueta?
Bueno, ens posaven aquesta etiqueta per... Bueno, primer... per mostrar sempre un rebuig, no? Era una manera d'etiquetar per dir una cosa, és a dir, que la masculinitat tal com l'entenia el franquisme, que era molt normativa, doncs no es podia desviar d'uns certs cànons. Doncs tot allò que es desviava d'aquells cànons i tenia tiny afeminat, doncs havia de ser classificat. I violeta era una manera de simbolitzar aquesta versió més afeminada de la masculinitat que no era acceptada pel franquisme.
Memorial de Violetes és un llibre que mostra tota la repressió que van viure les persones del col·lectiu a les Illes. Des de quan comença aquesta fotografia històrica i fins quan acaba?
Bueno, el llibre sorgeix d'un treball que principalment et centrava a estudiar el període de règim franquista des de la llei de vagos i maleantes de 1954 fins que es deroga la llei de perillositat, que és del 1978. Ara bé, les dificultats per accedir a les fonts són tan grans que me'n dono compte que no me puc quedar amb aquest període, no? I és quan ja has iniciat la feina d'arxius i tal, que amplies aquesta visió, no? I abasta i arriba al segle XIV, al segle XIII, fins al segle XIX i al segle XX. Agafant com a referència Menorca, que és la meva referència, no?, cultural i personal, però que és totalment aplicable als països catalans i al conjunt de l'estat espanyol, no? I en el cas de Menorca, doncs, comença en la mateixa conquesta de Menorca, no?, del 1287, quan, doncs, amb el repoblament, quan la conquesta, doncs, hi ha un canvi cultural en la cultura catalana, però també hi ha un canvi de tradició i de religió, no?, la catòlica. Doncs, en aquest mateix moment, amb el repoblament, ja es deixa clar, en els escrits, doncs, que aquest repoblament, d'aquest repoblament s'han d'excloure, evidentment, tots aquells que siguin sospitosos de sodomia, no? Per tant, aquesta repressió comença amb el mateix naixement cultural, en aquest cas, de Silla, i, efectivament, com comentàveu, arriba fins avui amb formes i expressions molt diferents.
Uh-huh. Clar, en aquest tipus de repressió des del segle XII-XIII fins a ara ha variat molt, com dius tu, hi ha moltes formes, però com ha sigut aquest treball de documentació? Perquè sempre ens diuen, una de les coses és que, quan hem parlat amb historiadors, és que tot el que fa referència a la perspectiva de gènere, que és molt complicat poder-ne parlar, perquè, clar, tot era molt amagat, no? La gent tampoc ho volia fer públic, que t'agradaven el mateix sexe.
Sí, així és. Bueno, hi ha fonts molt diverses, no? El que passa és que sí que és cert que, bueno, aquest treball que vaig fer, el vaig fer amb una convicció absoluta de que era ja necessària començar a escriure la memòria del col·lectiu LGTBI, de memòria històrica, perquè hi ha un buit i una mancança total molt important, no? Especialment a les illes. I, efectivament, hi ha moltes dificultats anant als arxius del jutjat de primera instància, de la diputació, de l'audiència, de les presons, dels manicomis, s'hi pot anar, però la dificultat d'accés és immensa. Primer, perquè una gran part de la documentació encara és considerada administrativa i en la qual és molt difícil accedir-hi, perquè l'administrativa tu hi has d'anar amb un nom, amb un llinatge, amb una identitat i una justificació per demanar aquell expedient. Mm. Quan es va traslladar entre els arxius ja històrics, el funcionament és diferent, però estem en aquest moment en què això encara no s'ha produït d'una manera ni total, en absolut, sinó que encara estem amb molts anys llum de que això s'hagi produït de manera completa. Per tant, és molt difícil tenir una visió molt global, no? I l'altra, la segona, és aquesta. El llenguatge que s'utilitza en cada moment és sempre un llenguatge, doncs, molt fosc, molt gris, molt amagat, I si d'aquí m'ho anem ja, no només a dels expedients més vinculats a les institucions, a l'administració, sinó a altra documentació, després encara és molt més difícil. I anem a l'àmbit oral i encara molt més, no? Però estem en un moment que crec que és fonamental fer aquesta feina de recuperació de memòria, tant de fonts orals com de fonts documentals. I crec que aquí sí que l'administració ha de fer una aposta clara per fer aquest esforç, perquè els historiadors tindran moltes dificultats o tenim moltes dificultats per tenir accés a aquest material, no?
I, Nel, en aquest cas, tot el que és l'administració pública, clar, tu ho estàs fent com a persona pròpia, en aquest sentit, però tot el que fa referència a l'administració pública, com hi està treballant perquè es pugui preservar aquest arxiu? Que em fa gràcia quan es parla de la història LGTBI com si no formés part de la nostra història, i això també forma part de la història de les Balears o de Catalunya.
No. No, jo diria que hi fa poquíssima cosa. És a dir, està clar que si no hi ha una norma específica que sigui a nivell legal, en forma de llei o d'un altre tipus, però que derivi d'una llei que ho faci possible, serà molt difícil. És a dir, si no hi ha un tractament específic per aquest tipus de documentació, que en aquest moment estan als arxius, encara administratius, no ha passat als històrics, i a més, quan passi als històrics, s'ha d'inventariar, ordenar, passaran massa anys. Jo crec que requereix un esforç en aquest sentit fonamental. I el que són jutjats, encara, però per donar-nos una idea, és a dir, la llei de vagos i maleantes, una part de la llei i de les sentències relacionades amb aquesta llei tenen a veure amb l'homosexualitat, però una petita part. Mm. Clar, has de mirar tots els expedients per descobrir quins són, i a més no els pots, no pots anar un per un perquè els has de demanar nominalment. Quan tu dius, bueno, però és que jo no sé nominalment quines persones són, sinó el que vull és estudiar. Els entrebancs són en aquest moment massa grans i crec que requerirà, com s'ha fet en la memòria històrica, en l'àmbit més polític, doncs en l'àmbit social, que també hi ha hagut una repressió i exclusió social, doncs fer-hi una norma que ho faciliti. I a part d'una norma, lògicament, recursos perquè els historiadors i persones puguin fer aquesta feina. Si no, passaran massa anys. I jo crec que estem en un moment històric en què no ens podem permetre el luxe de recuperar aquesta memòria històrica d'arxius i també com de la part oral.
Dius que no ens podem permetre el no recuperar-la, eh?
Exacte.
Sí, sí, sí. Posem una altra vegada l'èmfasi en tot el que apareix a Violetes. I, clar, a Catalunya teníem el FAC, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, i vosaltres teníeu el FAGI, que era el Front d'Alliberament Gai de les Illes. Qui diries que van ser els activistes que van impulsar aquest moviment? Perquè, clar, aquí a Catalunya podem parlar de gent com l'Armanda Fluvià, l'Eliseu Picó, en Jordi Petit i molts d'altres. Però, clar, nosaltres no coneixem massa la història dels activistes de les Balears.
Bueno, ha anat molt de la mà. En aquest cas, bueno, el 77 es fa un manifest, el març del 77, en què es front d'Alliberament Gai de Catalunya doncs fa una primera anàlisi política de la qüestió homosexual. No? I aquest document va servir de referència a tot l'Estat, no només a les Illes i als Països Valencià, per impulsar nous moviments, no? Doncs, bueno, a les Illes va passar un poc el mateix. Aquest manifest va ser clau, però també van ser clau les persones que ho he esmentat, és a dir, és Armanda Fluvià, és Jordi Petit, qui doncs ens acompanyen o acompanyen a algunes persones de les Illes que prenen la iniciativa. En aquest cas és en Juan López, en Juanito, doncs, i és amb ells, amb Armanda Fluvià, Jordi Petit, en reunions a les Illes, a Palma, doncs amb aquell Front d'Alliberament Gai de Catalunya, doncs també es transforma en el Front d'Alliberament Gai de les Illes Balears. Es crea un poc més tard, no? Ja és el 78, però van de la mà, és a dir, totalment de la mà. En aquest moviment, a part de Juanito López, d'en Joan López, també hi ha persones del món cultural conegudes, com pot ser el mateix Vial Mesquida, el poeta, que en aquests dies doncs, és el més entrevistat i tal, doncs, per les seves obres i el seu reconeixement, o artistes com Antoni Sussici Escladera, també del món teatral, bueno, també conegut per algunes actuacions i fets artístics, diabètiques accelerades, participació en Peor Impossible. Doncs tot aquest clima és el que dona naixement que Front d'Alliberament Gai de les Illes Balears, que, com dic, neix de la mà totalment del Front de Catalunya. Han de tenir en compte que les Illes, doncs, la gent que vol viure en un ambient de més llibertat, de més obertura, doncs ha de sortir de les Illes, doncs, i ho fa anant a Mallorca, a Palma en concret, a determinades zones i a Barcelona. I, per tant, el contacte entre Menorca i Barcelona és molt freqüent, no? I això fa que el moviment neixi en paral·lel.
I això també encara ara passa, que la gent, per viure la seva orientació sexoafectiva i de gènere, també ha de marxar a Mallorca o cap a la península?
Bueno, jo diria que avui no tant, però sí que ha estat una dinàmica habitual. Es veu que a les Illes es comença a produir un canvi bueno, amb el turisme suposa una major obertura, una determinada... però també el franquisme va començar a ser més dur, el 70, precisament per això, no? Però sí que molta gent ha fugia, i ho feia també a la península, però cap a ciutats com Barcelona i a Menorca, de Barcelona, doncs per tenir envies molt més que es poguessin respirar molt més tolerància, no? Els bars d'ambient, les Illes neixen molt més tard, i la gent, el cap de setmana, efectivament, necessita anar a ciutats per poder-se expressar i relacionar-se d'una manera molt més lliure i molt més descomplexada i tenir relacions. Sí que ha existit, i no diré que perduri, però sí que és cert que en aquest moment jo crec que encara hi ha molt camí per fer i sí que moltes persones segueixen pensant en la ciutat per trobar espais més, de més llibertat, no?
Nel, si parlem de les persones transgènere i de les persones no binàries, clar, són conceptes i termes que, clar, la transsexualitat també ha existit sempre. No sé si també teniu fotografiada aquesta situació social de les persones trans a altres moments de la història a les Illes Balears. O de les persones no binàries.
Bueno, a veure, segur que hi era. El que passa que hem de pensar que s'utilitza el terme o la categoria homosexualitat per englobar, és a dir, la concepció i del franquisme de lo que podia ser qualsevol situació no heteronormativa és molt esquifida, és a dir, no entén res. I en tot cas es preocupa per tot allò que romp amb el que toca ser una determinada forma d'entendre la masculinitat. Després, efectivament, la persecució va sobretot, en el cas, d'homes afeminats. Les dones són molt absents, però les dones, això no vol dir que no pateixin repressió, patien una doble repressió. El fet de ser dona i el fet de ser lesbiana, de tenir una expressió de gènere o tenir una orientació, una identitat diferent. Però en els documents no apareixen recollits i a vegades és molt difícil detectar en quina situació et trobes. Però no han de pensar en això que no hi fos. El que passa que la cultura sexual i afectiu sexual del franquisme és molt, molt, molt precària i no entén. L'únic que persegueix tot allò que romp el que realment preocupava, no? Que és una masculinitat entesa com ha de ser, que és amb els cànons d'un home que s'ha de, bueno, amb expressió de gènere determinada, amb una orientació determinada, amb una identitat determinada.
Nel, si fem quan tot el rato estem parlant del tema de parlar del temps històric i d'un viatge històric, si parlem d'aquest viatge històric i la referència del col·lectiu LGTBI, si posem d'aquí uns anys, en aquesta fotografia també hi sortiràs, ja que va ser un dels promotors de la llei LGTBI Balear del 2016. Com es va gestar?
Bueno, sí, el 2016, en aquest cas, coincidia que era diputat a les Illes i, bueno, aquells mateixos anys tenim alguna llei que ja havia començat. A les Illes és la tercera o quarta llei que a nivell d'estat espanyol s'impulsa. S'ha de referència, una altra vegada, una de la catalana, la de Catalunya, i es posa en marxa aquesta llei que avui, ara es compleixen 10 anys, no? Bueno, jo es va fer, i crec que s'ha de ser ben honest en aquest sentit, de la mà total i absoluta en la societat civil organitzada. En aquest cas, en dues de les associacions, que són Crisalis i Ben Amics, especialment Ben Amics, que van acompanyar en tot el procés. Es ve que després, una vegada entres dins el Parlament, doncs és tu que has de defensar i coordinar la feina, però ideològicament, és a dir, com els principis, són els que doncs, defensaven bueno, ben amics, no? Que és el col·lectiu. Jo crec que, per tant, se l'ha de sentir molt. Crec que s'ha de sentir una llei com una llei molt, molt social, és a dir, que hi va participar la societat civil d'una manera molt intensa, no? I ara estem en el procés de revisar, veure què ha passat en aquests 10 anys que han passat, si hi ha coses que s'han de canviar o no s'han de canviar o què queda per fer.
Sí, també parlem de tota la teva feina que has fet. Un altre dels llibres que vas fer va ser Déu sense armaris, que ara que fa gairebé un mes que va marxar el papa, barrejar l'Església i el col·lectiu LGTBIQI+, no és fàcil.
No és fàcil, però jo la repressió, el rebuig, la persecució que ha tingut el col·lectiu LGTBI té a veure amb diverses coses. Una, que és legal, una altra, que si vol, que està molt vinculada a l'àmbit sociocultural o cultural, una altra, la científica, de vegades psiquiatria, i l'altra té a veure amb la religió. I l'Església Catòlica ha jugat un paper, sense cap dubte, fonamental. Per això, sí, aquest llibre que esmentes, doncs es recullen dues entrevistes de dos capellans doncs que surten, diguem-ho així, de l'armari, precisament a través de la literatura, a més, no? Un que és un Eivissant, Antoni Roig, Rosselló, i explica un poc tot el seu procés, com es tractat, i salta Jaume Sant Andreu, també escriptor, que també explica doncs com Bueno, i en aquest cas, Jaume Sant Andreu, la seva sortida ve lligada per una denúncia per abusos que ell va patir dins l'església, no? Quan era més jove, però dins l'església. Bueno, crec que són testimonis que són necessaris conèixer. No per fer mal a l'església, aquí ningú va fer mal a l'església, no, perquè l'església reconegui i vegi doncs, quina és la realitat i com gent que, sense cap dubte, jo no qüestionaré les seves conviccions religioses, també és capaç de ser crític i veure que en determinats moments l'església ha tingut actituds i comportaments o, a més, té postulats dogmàtics que no ajuden a la integració, a la normalització, no sé si aquesta paraula, però que hi hagi una vida digna per al col·lectiu i les persones del col·lectiu LGTBI.
Ara que parlaves del sacerdot Antoni Roig, va ser Premi Planeta, finalista del Premi Planeta el 1976 i va ser expulsat per aquesta novel·la.
Sí, efectivament. Bueno, ell explica aquesta novel·la que es va publicar el 77, quan és el premi es finalista el 76, però bueno, explica la seva experiència doncs, dels 3 anys que va ser a Londres, la seva bueno, revisió de vida, repensar la seva opció i també doncs, surt aquestes relacions que té homosexuals. No? Llibres són tots els parcs, no són un paraíso i bueno, això el dur un procés de rebuig i d'exclusió per part de l'Església total, no? Jo crec que és una autèntica llàstima que l'Església no sigui capaç de fer un repensament, i no només per aquest testimoni, sinó perquè cada vegada que la seva actitud és tan poc transparent, no denuncia fets tan poc tan acceptables, tan denunciables com és l'abús de menors, o quan fa discursos de rebuig a la homosexualitat, esmentant que és pecat o que la seva acció, de tot això, ara la consciència d'Església que el que està fent és alimentant una cultura que sí que té un pes i una repercussió en la societat i sobretot en la part més jove. Jo, sembla que no és cert que ja haguem passat, és a dir, tenim moltes lleis, però encara hi ha moltes subcultures i moltes cultures en les quals les persones no s'expressen lliurement. I això ho veiem molt bé dins un centre escolar, jo també som docent, i dins dels centres docents es veu que hi ha persones amb una actitud i un comportament i molt més lliure, no? I s'expressen d'una manera totalment oberta i sana. Però també es veu que encara tenim massa joves que senten molt de dolor i molt han de fer un procés de sortida de l'armari. I això ja no hauria de ser així.
Ja estem acabant aquesta conversa, però m'agradaria també, ja que també ets docent, quan vàrem parlar de la història que va passar a Tafia, a Fuerteventura, tots aquells camps de concentració que hi van haver-hi, molta gent del territori no coneixia aquella història, només la gent més gran. I era una història que deia, nostres, és que en el moment en què nosaltres marxem, aquesta història es perdrà. Aquí també està passant el mateix, en el sentit de que tot el que fa referència a la repressió i tot plegat, si va marxant la gent més gran, la gent jove no ho coneix?
És que la gent jove no coneix tot això que explicam ara avui o que ja recull en el llibre, no ho coneix l'immensa majoria de gent, no només la jove, no es coneix, efectivament. I hem de reconèixer que com a col·lectiu la nostra història és una història de repressió, sense cap dubte, de rebuig i de persecució, també una història d'alliberament, res més faltaria, però aquesta és la nostra història perquè no es torni a repetir, almenys, perquè sapiguem d'on venim i perquè sapiguem també per què hi ha hagut dins les nostres famílies, de cada un de nosaltres, dels nostres alumnes, de històries grises de concurs de familiars, doncs que han estat històries rares perquè estaven tacades per aquell assenyalament de persona homosexual o no persona no bueno, que no encaixava amb els cànons de l'època. No? Doncs això sí que s'ha de saber, perquè és il·lus pensar que doncs, tot és molt normal. No, hi ha hagut molt de patiment en aquesta història. No? Evidentment no ens hem de quedar aquí, no hem de fer aquesta història, però hi ha hagut molt de patiment. Hi ha hagut molta gent que ha estat condicionada, la seva vida està condicionada per una cultura que no ha acceptat aquesta llibertat i aquesta diversitat afectiva sexual. I això és important saber-ho. Tu m'ha de dir, això i ho dic també pel llibre, a les illes també hi havia una proposta de fer, de fer colònies agràries o camps de concentració, com se li vulgui dir, perquè les illes eren un espai en què el franquisme considerava que era, bueno, idoni per poder fer aquest tipus de colònies. Finalment a les illes no n'hi va haver, i va ser a Canàries, però això, junt amb la vigilància, amb el desterrament de moltes persones que van ser condemnades per homosexualitat, doncs aquesta història s'ha de conèixer. No per morbo, no per res, no, però sí perquè aquesta memòria històrica ens pot determinar i molt la visió del nostre passat i la visió del present i del futur.
Si avui parlo d'amor és per dir-vos potser sense força ni traça que he fet tantes cançons amagant veritats sota un joc de paraules.
Avui hem comptat amb l'escriptor, professor i exsenador Nel Martí Llofriu, amb el que hem parlat del seu treball, Memorial de Violetes, crònica menorquina de la repressió i l'alliberament homosexual a les Balears, i és un llibre publicat per Nova Editorial Moll. Nel, suposo que aquest treball, com dèiem abans, és un treball recopilatori que encara queda molt camí per recórrer. Vull dir que pot haver-hi una nova edició de Violetes.
No, hi ha d'haver una nova edició. Jo d'abans hi ha d'haver una nova edició, perquè crec que hi ha moltíssima més història per contar. I jo dic que he forçat bastant el llibre perquè crec que ja era imprescindible publicar alguna cosa sobre la memòria històrica LGTBIQ a les illes, però cal treballar molt més aquesta temàtica.
Doncs mira, quan tinguis un altre llibre publicat, et convidem a que tornis a venir i tu continuem parlant de les Illes Balears, que no només ens agrada visitar-les, sinó també conèixer la vostra història. Nel Martí, moltíssimes gràcies per atendre'ns i desitjar-te que tinguis molt bon estiu.
Moltes gràcies a vostres, i també que tingueu també molt bon estiu.
La nit amagat se m'anyaga, potser no tinc raó.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Escolta, que ja m'entens, amb David Ávila.
Se fot un rato a sa mà. És que, baby, te vull tocar. Impossible de millorar. Se sort se mos ha aturat davant.
Ara ens agradaria poder parlar de la situació del col·lectiu LGTBIQ+ a les illes, però en l'actualitat. Com és el poble balear envers a les persones del col·lectiu, o com és el treball de les entitats? Una de les que podem trobar és Benamics. Ara ens ho comentava en Nel Martí, no?, que va ser una de les entitats que va impulsar tot el que és la llei LGTBI del 2016. I per parlar d'aquesta entitat i de tot el que fa referència a l'actualitat del col·lectiu LGTBI a les Balears, doncs comptem amb la Tatiana Casado, que és una de les responsables de Benamics. Hola, Tatiana, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia. Gràcies per la convidada. Encantada d'estar amb vosaltres.
Nosaltres també. I clar, és que saps què passa, Tatiana? Que nosaltres us venim a visitar molt a les illes, allò que us venim a veure per vacances i tot plegat, però en realitat de la realitat del col·lectiu LGTBIQ+, en coneixem molt poca cosa i és que us tenim al costat.
Sí, és vera. I David, mira, Benamics és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 1994, és a dir, ja fa més de 30 anys, i fent feina per combatre la discriminació contra les persones LGTBIQ+. El que intentam és que les persones LGTBIQ+, puguem viure a les Illes Balears en plenitud dels nostres drets.
Tatiana, ara que començarem la conversa i tot plegat, però abans m'agradaria parlar dels pronoms. Amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu?
En femení, sisplau.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. En el teu cas, quant de temps portes a l'entitat?
Mira, vaig començar des l'any 2014 coordinant el grup de famílies, i ja després l'any 2019 vaig començar la presidència de l'entitat fins al 2022. I ara estic, bueno, no a la junta directiva, però sí que faig tasques de portaveu, quan toca, o estic a espais, idò, com ara en tu, no? Fent aquesta xerrada.
Respecte a la societat balear, diries que el fet de que sigui una terra de turisme, una terra oberta al mar i tot plegat, fa que el poble sigui més obert respecte al col·lectiu LGTBIQ+?
Idò, mira, no te sabria dir si és o no pasturisme. El que sí et puc dir és que l'extrema dreta cada vegada més ens està arrabassant els nostres drets. I allà on fa 5 anys podíem penjar la bandera LGTBI de la façana, de la balconada de l'Ajuntament, idò ja fa 2 anys o 3 que no és possible. Allà on tenien subvencions per dur a terme investigacions per saber com està visquent el col·lectiu LGTBI a les Illes Balears. I ara cada vegada més tenim més problemes per poder dur a terme aquestes investigacions o per poder difondre els seus resultats. Fixa't que aquest any l'Ajuntament de Palma no ens ha permès fer una difusió dels resultats de la darrera investigació que varen fer de migrants LGTBI a les Illes Balears. El que varen veure és que més del 55% de les persones migrants LGTBI que resideixen a Illes Balears es senten discriminades per aquesta doble condició. I un elevat percentatge, a més, ha rebut agressions verbals i físiques. Llavors, bueno, estem en una situació en sa que no podem fer ni una passa enrere.
De fet, en la vostra pàgina web heu fet un comunicat on denuncieu que l'Ajuntament de Palma ha trencat el consens social i converteix la Revetlla de l'Orgull en un tardeo turístic a la plaça Major. Això què vol dir, això de tardeo turístic a la plaça Major?
Bueno, això vol dir que, mira, nosaltres des de ja fa més de 20 anys venim celebrant el dia 28, el dia 28, tant si és un dilluns com si és un diumenge, mos és igual. Enguany diumenge, i d'on diumenge, fins a manifestació, i tradicionalment organitzàvem juntament a l'Ajuntament de Palma la verbena amb sos artistes, fèiem una lectura de manifest, entregàvem molt d'anys també els premis de Ciurell i Dimoni Rosa, i ara enguany se rebel·la, se l'ha apropiat a l'Ajuntament, han canviat el dia, ja no dia 28, el passen a dia 27, el canvien de lloc i deixen de comptar amb la principal entitat LGTBI de les Illes Balears. En la qual cosa, bueno, consideram que ha hagut un gran retrocés per part de l'Ajuntament quant als nostres drets i quant a poder donar visibilitat a la nostra realitat.
I des de l'Ajuntament, què us diuen? Quin motiu us han al·legat per fer
aquestes? Bueno, ells el que diuen és que ells tenen disposició per fer tots els actes de l'orgull, però la realitat és que cada any estan asfixiant amb els terminis fins al punt que l'any passat ja varen dir si mos feis un altre pic, això de presentar els papers i donar-mos els vistiplau just uns dies abans de fer la rebel·la, això no és sostenible. Llavors, enguany, dia 27 de gener, vàrem ja demanar l'espai i poder fer aquesta celebració. I varen denegar per silenci administratiu. Varen passar 3 mesos i no varen dir ni pruna. I després ja varen sortir dient que si volien fer, ho podrien fer, els hi varen dir. És que no ho podem fer perquè ja no tenim marge de maniobra. Perquè ja estem en el maig, temps per mi que era quan varen denunciar per primera vegada. I encara i així varen continuar dient que sí, que nosaltres en el nostre calendari sí que trobem que sí que pot ser, i no ha pogut estar, evidentment.
I llavors, en aquest sentit, de cara a l'any que ve, què heu proposat o què us han ofert?
Bueno, de cara a l'any que ve encara no ho sabem. El que sí sabem és que aquest Ajuntament està cada vegada minvant o tractant de minvar, millor dit, els nostres drets, i nosaltres el que hem de fer, trobam, és fer-nos fortes i tractar de que realment sigui ni un pas enrere, perquè els nostres drets no es poden negociar.
M'agrada que sigueu lluitant i que sigueu així de combatives, i aquí ens trobareu amb vosaltres amb la lluita, en aquest sentit. Mirem, fem una fotografia una miqueta també de la situació del col·lectiu LGTBI a les Balears. A Barcelona, per exemple, tenim el centre LGTBI, que és un espai d'oci i divulgació on hi conviuen totes les entitats. No sé si també hi ha un espai d'aquestes característiques a les Balears on trobem entitats.
Mira, és que entitats que tinguin realment una trajectòria de fer activitats durant tot l'any, tenc per mi que actualment només està Benamics a les Illes Balears. I nosaltres feim activitats cada mes, però també disposam d'estem ara mateix duent a terme el servei d'atenció integral del Consell Insular de Mallorca. A Menorca i Eivissa ho tenen d'una altra manera, però aquí a Mallorca és ben amics qui està duent a terme aquest servei. És un servei que implica atenció gratuïta tant de psicòleg, de jurista i de treballadora social a persones LGTBI que sentin qualque tipus de discriminació pel fet de ser LGTBI.
I, Tatiana, abans comentaves que noteu com un augment de l'extrema dreta i tot plegat. Això també es palpa amb la gent del carrer, del dia a dia? Torneu a notar aquestes mirades, aquest recel?
Mira, tornem a veure mirades i a sentir aquest recel, però també tenim coses que són ben visibles. Mira, jo, per exemple, a la balconada de Can Meva, ja fa 6 anys que visc allà mateix, cada any hem penjat una bandera, dia 1 de juny, i està penjada la bandera LGTBIQ+, tot el mes de juny, no?, de la balconada. I d'enguany, el primer dia que la varen penjar, mos varen tirar un ou i una senyal de trànsit que estava tirada pel carrer, que quasi mos destrossen la balconada, i hem hagut de retirar la bandera de Can Meva. Llavors, apareixen petites coses, però quan comences a parlar amb gent hi ha un augment de discursos d'odi, hi ha repressió i cada vegada més a nivell polític s'estan obstaculitzant, per exemple, els tallers que fèiem de ben amics a Palma, enguany no s'han fet.
Tatiana, un dels fenòmens que trobem dins del col·lectiu és el del sexili. També passa que la gent ha de marxar per viure la seva orientació sexoafectiva i de gènere, en aquest cas a Madrid, a Barcelona, a fugir dels pobles petits i venir cap a Palma o no, en aquest cas?
Mira, sí que és vera que en el principi, quan una persona viu a l'entorn rural, pot ser una mica més complicat que la ciutat. Però també és vera que Mallorca no té les particularitats que tenen altres pobles d'Espanya. I el que nosaltres veiem és que hi ha pobles que són molt més amables amb les persones del col·lectiu que fins i tot a ciutat, no? Que tenim un augment de delictes d'odi, per exemple. Llavors, no sempre el poble és sinònim de tenir manco drets o viure pitjor.
La muda sense aranyia, posa't la panxa en el sol, confia que si Déu
vol. Ens acomiadem amb la cantant Anna Ferrer i us volíem agrair a l'entitat de Ben Amics. En aquest cas hem parlat amb una de les responsables, la Tatiana Casado, que ens hagueu també ajudat a dir, ei, no tot són flors i violes pel que fa respecte a la realitat del col·lectiu LGTBIQ+, a les Illes Balears. Tatiana Casado, moltíssimes gràcies per passar avui pels Amantents.
Gràcies a vosaltres.
I, bueno, desitjar-vos que tingueu un molt bon estiu i que l'orgull de l'any que ve el pugueu tenir molt més tranquil.
Moltes gràcies.
Ja m'entens? Un programa d'un altre gènere, amb David Ávila.
Aquesta setmana a Migjorn es celebra la segona edició de l'Orgull de Migjorn i ja ens ho va avançar fa un parell de setmanes quan va venir aquí a parlar del dia que va morir David Bowie l'actor Lluís Febrer, que és el director de l'Orgull de Migjorn. Hola Lluís, què tal?
David, com estàs?
Bé, moltes gràcies per ser aquí al Ja m'entens i també perquè quan ens vas explicar allò que sempre fem de futurs projectes ens vas dir, estic preparant l'Orgull de Menorca, de l'Orgull de Migjorn. I vaig pensar, ostres, doncs, mira, no en parlem massa de la realitat de les Illes Balears i per què no? Dedicar un capítol a les Illes.
Així va ser, sí. Bé, és que pensava que era el lloc també per dir-ho i el projecte, en realitat, que tinc ara el proper, vull dir que...
I, mira, com tot i que ja vas venir fa poc, t'ho he de preguntar, perquè no és, sempre ho diem, no és una cosa estanca, amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu?
Utilitzo generalment el masculí.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Lluís, estem gravant l'entrevista pocs dies de fer l'Orgull de Migjorn, per situar-ho. Migjorn, els que no ho coneguem, és una zona del sud de Menorca, oi?
Correcte. Migjorn és un poble molt, molt petit, que està al centre-sud de la illa. Aproximadament té uns 700 i poc habitants, tot i que l'estiu es multiplica.
Quina valoració en fas d'aquesta primera edició que es va fer l'any passat?
Mira, Migjorn és un poble molt característic, crec jo, i té molt sentit que fos allà on aparegués aquest orgull. L'any passat, l'Ajuntament del poble, el Pol, que és el tècnic de serveis socials, es va posar en contacte amb mi i em va dir: mira, tenim un petit pressupost per fer alguna activitat el dia de l'Orgull LGTBIQ+, i últimament estem proposant una sèrie d'activitats els anys anteriors, no estan acabant de funcionar. Què pots fer? I allà jo vaig començar a pensar si portar alguna obra de teatre, si fer alguna activitat cultural petita, i vaig començar a mirar el meu poble, a mirar la illa, i me'n vaig adonar de que sí que hi havia petites celebracions, algunes activitats en alguns pobles, però no teníem un orgull que ens unís a tots com a illa, un orgull oficial, no? Que compartís reivindicació i també celebració. I vaig proposar-li de, per què no, a Migjorn, poder aixecar el primer i també treure'l de la capital, on sempre solen celebrar els orgulls.
No, i també està molt bé el fet d'això de deslocalitzar els orgulls, perquè sembla que només pots viure la teva orientació sexoafectiva i de gènere al centre de les ciutats, o anar cap a Barcelona, o a la península, o etc. Aquest any, sota el lema Migjorn s'orgull de Menorca, has dit això, que vols impregnar tot Menorca d'aquest orgull.
Sí, bé, que crec que el més característic d'aquest orgull és que la idea no és importar una festivitat que és externa a la illa, sinó explicar a la illa de què es tracta l'orgull LGTBIQ+, d'on neix, què busca, què està explicant i per què, d'alguna manera, això ens arriba a tots i a totes, no només a les persones del col·lectiu.
No ho hem dit, seran els dies 2 i 3 de juliol, i ara que ja estem en aquestes portes de la segona edició...
Els dies 3 i 4.
Ah, disculpa. Què hi trobarem?
Hi trobarem el dia 3 per la tarda... Projectem el documental de Cantando en las Azoteas, de la Hilda Love. És un documental que per mi és preciós. És un tipus de projecte audiovisual que no arribaria a la illa si algú no li porta o si no ho fem. És la història de la Hilda Love, que segurament tothom
va venir al programa a presentar-nos el documental.
Aquest documental mateix?
Sí, sí, sí.
Doncs... és la Hilda, que coneix a la Chloe i a la seva mare, i comença, o té per primera vegada, aquella família que mai ha pogut tenir, no? El tema d'aquest any és la família com a acte polític, és reflexionar sobre la importància de la família en el desenvolupament i el descobriment de les persones del col·lectiu LGTBIQ+, i també les famílies no tradicionals i els vincles que no són biològics, però que també són família i ens han ajudat al llarg de la història com a col·lectiu a sobreviure i empoderar-nos.
De fet, ara que ho deies, el tema de la família, he vist que hi ha actes que hi pot participar tothom, des dels més petits fins als més grans, siguin o no del col·lectiu LGTBIQ+.
Correcte. El dia 4 hi ha l'acte, el gran acte oficial, la penjada de bandera a l'Ajuntament, la marxa de l'orgull, i també tenim aquí una activitat enfocada a les famílies, als infants, perquè puguin expressar en forma de dibuix o d'alguna, sí, de diferents disciplines artístiques, plàstiques, la seva família, els seus vincles familiars, quines són les seves xarxes de suport, i amb això crear un mural que ens acompanyarà tot l'orgull.
Més coses que hi trobarem en els dies 3 i 4 de juliol a l'Orgull de Migjorn?
El plat fort, que és el 4 a la nit, al camp de futbol de Los Nogales, després d'aquesta marxa. Tenim per primera vegada a Menorca una gala drag, una gran gala drag, que estarà conduïda per l'Estrella Extravaganza, que és finalista de la segona temporada de Drag Race. Correcte. I hi tenim drags de les illes, com la Loli Pamboli, que ve de Mallorca, fill d'Afrodita, que ve de Menorca, i un cos de ball, que ve de Barcelona, també. Hem escollit el drag perquè crec que és una primera manera per poder parlar del que és el gènere i la identitat. A el que anava abans, això del fet de no importar una festivitat de fora, sinó d'explicar el que és, l'objectiu d'aquest orgull és pedagògic, és explicar-li a la illa i el context concret que té, que la major part de la població no s'identifica, no sent com a part del col·lectiu, què poden fer ells per ajudar totes aquestes persones, no? I crec que el drac és una manera molt divertida, molt visual, de començar a explorar, que crec que és el camí que hem d'agafar, que l'orgull no només parla d'estimar altres persones, sinó que parla de la identitat i de l'expressió d'un mateix i del gènere.
Mm-hmm. Crec que en els últims, crec que aquest any i l'anterior, ha sorgit molts orgulls rurals en molts petits pobles i tal. Això també és molt positiu quan parlem de la construcció de referents LGTBIQ+, o fins i tot per tota aquella gent jove que pugui trobar un espai per evadir-se o per també reivindicar tota una realitat diversa.
Totalment. No? És superpositiu. Sempre que es creïn aquests espais, és positiu. Perquè, a part de la part de reivindicativa o de la, fins i tot de la part intel·lectual, dels debats, dels possibles, sí, discussions intel·lectuals sobre el tema o teòrics, crec que és important per les persones del col·lectiu, sobretot les persones joves, a veure com el seu poble, la seva petita ciutat, es vesteix de colors, celebra la seva diversitat, li explica al món o a la resta de la illa, en aquest cas, que aquí sí, que aquí és un espai segur, que això és un espai on un es pot descobrir amb llibertat. Això és molt important. I també per les persones molt més grans, les persones que porten, han viscut un altre context, no? De cop descobrir com el seu poble, allà on han viscut sempre i on probablement han viscut situacions de violència o de silenci, de cop això canvia i ara poden començar a ser qui són amb llibertat.
Quin feedback va rebre de la gent de la primera edició?
En tenim un altre, així que fes-te la idea. No, molt, 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 molt bé. Jo ho vaig organitzar sol, juntament amb un amic meu, el Xavier Arisa, sense saber exactament què passaria. I recordo la projecció del documental de l'any passat, quedaven 5 minuts per començar, no hi havia ningú, i de cop, en punt, va començar a aparèixer gent, i tot el meu poble va recolzar la iniciativa. El dia següent també vam fer una altra revetlla, molt més petita que la d'aquest any, i era molt bonic, perquè veies gent de totes les generacions, gent que s'apropava a dir, aquesta iniciativa m'agrada, la vull al meu poble, i la sento meva, tot i no sentir-me del col·lectiu LGTBIQ+.
Et sona si hi ha també altres orgulls en pobles petits de les Illes Balears que també hagin sorgit els últims temps i si s'han posat en contacte amb tu per...
Sí, tant. Mallorca en té molts. Se'ls fan molts petits orgulls a molts dels pobles. Un dels orgulls més grans de Mallorca no és precisament el de Palma, sinó que és el d'Inca, que és orgullosament Inca, que també va ser una iniciativa que va aparèixer d'una manera semblant a la nostra. I a Menorca també en tenim un orgull a Maó, i hi ha altres pobles que fan alguna programació especial, com pot ser l'O. Vull dir que jo crec que s'està movent, s'està movent.
He vist dintre del programa d'actes que hi haurà una actuació de DJ Febrer. Qui és? Ets tu?
No sé si el coneixem, aquest. Sí, sóc jo. Jo punxo per hobby. Però l'any passat, com no teníem pressupost, vaig haver de punxar jo les 5 hores de revetlla. I aquest any hem decidit amb l'equip que jo també faria el tancament, ho faré juntament amb les artistes de la Gala Drac, amb els ballarins, i al final és una petita selecció d'himnes LGTBIQ+, de totes les èpoques, és una festa per ballar, per cantar... Sí. Mm-hmm.
Doncs estem parlant amb el director de l'Orgull de Migjorn, uns actes que comencen
aquest divendres.
Divendres i dissabte, dies 3 i 4 de juliol, i et desitgem el millor. Ja tens la mirada posada ja en el 2027, ja l'orgull del 2027, o de moment
sí,
païm aquest?
No, ja m'ho han dit. Sí. Ara de moment estic molt centrat en aquest, però aquest any l'hem començat molt tard, perquè estem creixent, però ja només veient la resposta que tenim a dies abans, és probable que l'any que ve en tinguem un altre i a l'acabar aquest començarem amb el següent.
Anem a, també, mira, fem una cosa. Anem els dies 3 i 4 de juliol a migjorn a gaudir d'aquest espectacle o aquest orgull de migjorn, i també anem a això, el que volia dir, d'espectacle, a un espectacle que fa pinta de ser molt xulo, que és Drabingo. Escolta, Lluís, moltíssimes gràcies.
A tu, David, molt important aquest espai també per poder parlar del col·lectiu LGTBIQ Comès de Balears, molt
doncs,
important.
No, al contrari, moltíssimes gràcies per ser aquí i per portar a terme projectes tan xulos com aquest.
Et tenim més curta de sant com un anunci d'estrella d'am, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai. Bengales i un petat, avui veure sa careta.
I ara ens agradaria parlar de la part més lúdica, però que també serveix com a reivindicació. També ara comentava, no?, en Lluís, tot el tema d'un espectacle drac. Doncs també n'hi ha un altre que es diu Drabingo i que barreja el món del drac i el bingo musical. Per parlar-ne, comptem amb un dels responsables, l'Aitor Fernández. Hola, Aitor, què tal? Com estàs?
Hola, buenas tardes. Gracias por poder comentar un poquito aquí en tu programa.
Uh-huh. Bueno, també és el vostre programa, no només... vull dir, jo només faig de cambrer, dels amantens.
Escolta, pues para todos, sí.
Escolta, Aitor, com sempre, totes les persones que passen pels amantens, us demanem amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu.
Pues el que tu quieras, masculino, sin problema, va bien.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Aitor, un espectacle que barreja un bingo musical i el transformisme. Explica'ns més detalladament en què és Drabingo.
Pues es que realmente Drabingo es como... Cogemos lo que es el típico bingo, lo que es el juego familiar de siempre, pero lo que hemos hecho es como convertirlo en un proyecto LGTBI a nivel, digamos... A ver, lo que nosotros queremos promocionar son los pueblos, pero llegamos a toda la isla, a tanto ciudades como pueblos. Y lo que es el típico bingo mezclado con transformismo y además con gente cercana, gente local, premios locales y sobre todo reivindicar en sitios donde realmente nunca ha habido espacios para nosotros, pues de esta forma, a través del juego, digamos, podemos llegar a dar diversidad.
¿Cuándo fue que acabaron eso?
Pues mira, justo la semana que viene cumplimos 250 ediciones y vamos a hacer 5 años. Ahora justo la semana.
Déu-n'hi-do. Escolta,
sí, la verdad.
¿Y cómo recuerdas aquellas primeras ediciones del Drabingo?
Pues la verdad que es que ahora las vivimos, las que estamos ahora, y realmente son como las de los inicios, porque esto se creó en pandemia y este proyecto lo pensé yo todo en pandemia, cuando ya creamos y perfilamos todo el proyecto, y empezamos en una pambolería muy pequeñita en un barrio, todos los jueves por la tarde, que nada, éramos 15, 20 personas, en todo con las medidas, y de ahí es que es tan cercano que lo vivimos como ahora, todo igual.
I escolta, clar, aquí per exemple tenim espectacles com el Loco Bongo, on, però els protagonistes no són dracs, o sigui que n'hi ha, però no tot és centrat en els dracs. Sabeu si hi ha més espectacles d'aquest tipus, de Drabingos, per exemple, arreu de l'Estat?
Pues sí, por no más general sí que hay algunos, por ejemplo el que me has dicho de Loco Bongo, y a lo mejor seguro que hay alguna productora. Aquí, por ejemplo, en Baleares, desde que creamos el proyecto, no hay ninguna como tal. Sé que hay algunas grandes productoras peninsulares, pero aquí en Mallorca no.
I compteu amb dracs de les illes, en aquest sentit? Hi ha artistes que estan impulsant tot el que és el moviment drac des de les Illes Balears?
Pues sí, es que únicamente, a ver, sí que ha venido alguna de península, pero únicamente trabajamos con drag locales. Drags locales, y además intentamos ir a los pueblos o ciudades donde la drag vive, digamos, para que tenga su reivindicación. Sobre todo jugamos con eso.
I clar, una de les preguntes que un se'n ve al cap és que, clar, al ser un territori tan petit, dona per viure, en aquest sentit, d'espectacles drag dins del territori balear?
Sí, en principio sí, porque nosotros prácticamente estamos... Todos los fines de semana tenemos las fechas ocupadas y puede ser como un viernes noche o sábado tarde, y ahora, por ejemplo, en primavera y verano, todo lo que es edición verbena o edición orgullo. Entonces intentamos dar espacio a todas las artistas que están en el elenco que puedan tener su parte, digamos, artística y que pueda ser remunerado todo lo posible, digamos, intentar coger todas las fechas posibles. Hay muchas artistas que sí que tienen otro trabajo principal, però moltes d'elles intenten vivir de l'arte, de lo que tienen creado.
Ara que comentaves els Drabingo verbenes, escoltem sí. Un moment un fragment, va.
¡Ey, cariños! Que llegamos a tu pueblo. Sí, Dravingo Verbenas. Ay, ayuntaments. Que tenia una plaça com això i no sabeu què heu de fer. Un sopar de fresca, un racone per ser madones, així, així, xerradeta. Tot ho col·locam, no passis pena.
Ai, que no rip. Ai, aquests, això, aquestes places tan grosses. Ai, ai, putes de cadires.
Que no teniu escenari. Ja està muntat. En un moment ho tenim tot col·locat. I vosaltres direu, que podem fer aquí la plaça? De tot, carinyo, un show drac, un sopalo fresca, una ruleta de la suerte, un preguntados travesti, lo que vulgueu cantar en directe, tot. No us podeu deixar res, tot mos ho demanau un altre.
No ens podem deixar res. Què és els Dravingo Verbenas?
Pues sí, esto es la novedad que tenemos ahora para este año. Estamos juntando sobre todo lo que es el orgullo, no únicamente en el mes de junio, sino intentar hacer una diversidad del orgullo en todas las verbenas típicas del pueblo, es decir, en las verbenas de carnaval, las verbenas de sopalo fresco, las verbenas temáticas que hacen en, bueno, a lo mejor con fuegos artificiales, en campicaforas, todo lo que es típico verbena, estar nosotros dentro con un espacio LGTBI. Combinamos a lo mejor la típica orquesta que tienen en un pueblo, a lo mejor con una fusión de un bingo o una tómbola, o únicamente animación o actuaciones de drags, pero es como una combinación.
I Aitor, clar, també sí. Quan vas a pobles petits, tot el que fa referència a la diversitat no sempre és del tot acceptat i també pots trobar gent de tot tipus en els quals la paraula "què fan aquests maricons aquí" també, ostres, no sé si això ha passat, com ho feu també per lluitar des de la reivindicació i l'espectacle contra la LGTBI-fòbia.
Pues ahí es. Mira, justo este año, bueno, en años anteriores nos pasó una única vez el año pasado y este año ya nos ha pasado una vez. En el orgullo que tuvimos en Sermari, que era de Senseyers, que además cambiamos en otra ubicación de la plaza para hacerlo más amplio este año. Y pues sí, pues las típicas personas del pueblo que estaban en un bar, que pensaban que la plaza era de ellos, el sitio de ellos, y no nos permitieron hacer el orgullo. Entonces ya empezaron con los insultos homófobos nada más llegar, los preparativos, cuando hacíamos los ensayos de voz de nuestras artistas que cantan en directo. Y tuvimos, bueno, pues nada, vino presencia policial, multa a cada persona y ampliar y a seguir con la verbena. Así fue.
I això vol dir que també encara queda molt, molt camí per recórrer i també que s'ha de fer molta divulgació, fins i tot amb l'espectacle.
Así es, sí. Por eso es lo que intentamos, que aunque nos pasen, haya algún típico de barrera, aunque sea una persona que nos ponga una barrera, nosotros somos más que ellos. Esa es la idea, pues. Y que no estamos aceptados en este pueblo, iremos a otro. Estamos aceptados en el pueblo. Lo que pasa es que hay gente que no lo acepta como tal, que es la minoría. Pues por eso vamos, para dar la visibilidad.
Es bat de sang amb força, realitats que es torcen, i el silenci sospira quan augmenta la ira d'una veritat que se m'escapa, que vol sortir corrents, una gran sèrie de paraules que mai...
Tanquem aquest programa d'Orgull Balear amb la cantant Helena Escòrcia, una amiga del programa que, ja que som amics i que ens l'estimem molt i que ha vingut a presentar el single i tot plegat, ens fa molta il·lusió que en un programa d'Orgull Balear, doncs també hi pugui sonar, com també ha sonat Fades, que també són amics del programa. I també esperem que els hi vagi tot molt bé aquest estiu i que també ja els considerem amics del programa, a la gent de Dravingo, i avui hem comptat amb un dels seus responsables, l'Aitor Fernández. Aitor Fernández, moltíssimes gràcies.
Nada, gràcies a ti. Bueno, un placer poder estar aquí, David.
I escolta, la gent que us vulgui venir a veure, on teniu alguna zona de residència, què hem de fer per venir a agafar, a part d'agafar un avió i venir cap a les illes, què hem de fer?
Pues mira, nosotros en nuestras redes sociales oficiales, que son @dravingo, nos puedes encontrar en cualquier tipo de red, siempre tenemos ahí una programación del tour. Nosotros tenemos el tour y vamos poniendo pues en los próximos destinos. Y ahí puedes ver, te puedes apuntar si es un bar o restaurante o si es un orgullo abierto. Ahí te inscribes y listo.
Doncs mira, estarem a la guait dels futurs espectacles. Aitor Fernández, moltes gràcies.
Gràcies a ti, David.
I també deixeu-me agrair a la Rosa Silluer, que també ens hagi acompanyat en la part tècnica, i dir-vos que la setmana que ve tenim, ja m'entens, és l'últim d'aquesta temporada. I com sempre, us esperem perquè, bé, ja m'entens.
I record que em feies amagar, però això ja mai més. No em busquis que trepitja amb foc, si saps que això no convé, però te'n plantes al davant i em busques, i em busques.
Atacant amb força realitats que es
toquen.
Ara és quan sortim a ballar amb totes coses com fins a sala de veritat, autenticitat. Ja sé que igual no et ve de gust, tragat el discurs i de prepara't que madame entra al club. Sóc qui no volies veure, però ja arribem. Disposada a eclipsar-te amb aquest spotlight, xupa-te a una hora, nina no senyora, aixeca't per brindar.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.